Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Estimem Lloret, prepara una neteja a la platja i al bosc de la Brutícia. Molt bon dia a tothom. La iniciativa pren el nom d'Estimem Lloret. És una entitat que ha preparat pel proper 20 d'octubre una activitat anomenada The Walk-in Day. Una jornada que ha de consistir en una recollida de residus adreçada als veïns de la vila per mantenir l'entorn natural en bones condicions. La neteja començarà a les 9 del matí. Les inscripcions estan obertes, són gratuïtes i s'han de fer a través del web d'estimemlloret.cat. Hi haurà dos punts de trobada, la plaça de la Vila com a itinerari de platja i la Font de la Caicuta per netejar la zona del bosc. En parlarem amb un dels responsables d'Estimem Lloret, Joan Hernández. El bon dia, bona hora d'avui. És 10 d'octubre, som a dijous i la resta de temes ens els presenta en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Lloret de Mar s'uneix a la setmana Europa contra el càncer. Per això, el llaç de la rotonda de l'Avinguda Vila de Blanes és de color rosa. Un color que es mantindrà fins al dia 19 d'octubre, Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Ho valorarem amb el regidor Francisco Pastor. També amb Arseni Frigola ens posarem al dia de com van anar els treballs de restauració de l'ermita de Santa Cristina. Recordem que a finals de setembre un llamp va malmetre la cúpula de l'ermita. També coneixerem la tècnica Baby Led Weaning per iniciar els nadons, la tècnica que inicia els nadons en l'alimentació complementària. És el principal objectiu del taller que organitza la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Aquesta setmana se n'ha fet un i pel pròxim mes de desembre se n'ha programat un altre al CAP de Lloret. Aquests són els temes que avui omplenaran el bon dia, bona hora, fins a les 9 del matí, Maria.
Doncs això és el que volem explicar i, a més, també ho complementarem, com sempre, amb el repàs de l'actualitat general i amb la previsió del temps. Comencem una nova edició, un dia més, a la producció preparant el Bon Dia, Bona Hora i tenim a Rosa Giral, Moisès García, Marc Diva i Eduard Lanzas. I qui som aquí per posar-hi veu, locutant el que ens han preparat Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Sempre tenim també la veu d'en Miquel Bernis amb la informació del temps. El saludem quan són les 8 i 3. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Els núvols fan que aquest matí no sigui gaire fred o menys fred com a mínim que els últims matins, però en canvi tingueu en compte que aquest migdia la temperatura serà força més baixa que la d'ahir. Esperem màximes avui poc per sobre dels 20 graus i tot i que no farà fred sí que tindrem un ambient molt més fresc i en el que el jersei o una màniga llarga com a mínim faran més falta que no pas els últims dies. Això serà només puntual d'avui per això, perquè els dies vinents i sobretot al cap de setmana tornaran els migdies càlids. Tornarem a parlar de temperatures de sensació a prop dels 30 graus al centre de la jornada i de temperatures clarament per sobre del que tocaria per ser ja el tram central del mes d'octubre. No serà en tot cas fins dimarts, dimecres de la setmana que ve, que entrarà una massa d'aire més fred que podria fer-nos arribar d'una forma més clara la sensació de tardor. I pel que fa a l'estat del cel, avui núvols abundants, més que no pas les clarianes, es poden anar esqueixant amb el pas de les hores, però en general seran més protagonistes que no pas les estones de sol. I els dies vinents no ens acabarem de desfer d'aquest cel mig ennuvolat. Aquest divendres tornarà a ser un dia bastant variable, dissabte els núvols fins i tot més abundants que no pas les clarianes, i diumenge en tot cas sí que s'obriran més estones de sol, però fins i tot serà encara un dia insegur. En general, aquests pròxims dies no caldrà obrir el paraigua, però tindrem estones de cel de temps una mica insegur, sobretot diumenge al matí o també de cara a dissabte al vespre.
Doncs moltes gràcies, Miquel. De fet, ara mateix ens despertem amb el dia ennuvolat aquí a Lloret. La temperatura que tenim és de 17 graus i la humitat la tenim al 79%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs fem un cop d'ull al que trobem avui a les portades en aquest dijous 10 d'octubre del 2019 i comencem fixant-nos que en el cas del Punt Avui destaca una de les notícies del dia. Diu, ho tornaran a fer. El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya avisa que el cos tornarà a actuar, com ho va fer l'1 d'octubre en defensa de la Constitució. Els responsables dels Mossos abandonen l'acte, ofesos per les paraules dels dirigents de la Guàrdia Civil. El cos condecora el jutge Ramírez Sunyer a títol pòstum i la secretària del jutjat 13 en un acte amb el fiscal Zaragoza. També hi ha una imatge amb el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, i el director general del cos, Félix Vicente Azón, en l'acte que es va fer ahir. D'altra banda, una declaració de Quim Torra diu que la sentència de l'1 d'octubre serà un torpede a la convivència. Reitera que serà el Parlament qui respondrà en cas de condemna amb el vot i la paraula. Crida de l'ANC a sortir al carrer quan se sàpiga la resolució del Suprem. Quan surti la sentència, atura't, demanen des de l'Assemblea Nacional Catalana. En un altre ordre de qüestions, es fa ressò al Punt Avui que la prohibició ha estat esquivada a Girona. Suspesa de cases particulars, la pancarta dels presos es manté davant de l'Ajuntament. En plana internacional, Turquia inicia l'ofensiva contra els kurds a Síria i bombardeja posicions militars. En el cas del diari de Girona, el titular principal diu que una salmonelosi ha intoxicat 41 alumnes d'entre 6 i 7 anys d'una escola d'Olot. 10 escolars van necessitar assistència al CAP i l'hospital per gastroenteritis i tots els afectats havien menjat entrepans elaborats a la mateixa escola. També com a notícia destacada la imatge del cartell de llibertat presos polítics i exiliats i diu que l'Ajuntament de Girona intenta esquivar la Junta Electoral. L'alcaldessa acata l'ordre de la Junta i retira la pancarta en suport als presos del balcó de l'Ajuntament, però permet que una suposada iniciativa ciutadana pengi un cartell amb el mateix lema que creu de punta a punta a la plaça del Vi de la ciutat. D'altra banda, el síndic alerta del col·lapse de l'oficina d'estrangeria a Girona. Convoquen una concentració per la inseguretat a Santa Eugènia, al barri gironí, que està tocant a Salt. Girona és l'única província catalana on creix la feina a la construcció. Les comarques gironines registren 28.100 empleats d'abril a juny i són un 20% més que el 2018. També es fa ressò al diari de Girona que un edifici de Girona es convertirà en el primer totalment de fusta a la província. El bloc compta amb 35 habitatges i té 5 plantes més. Té 5 plantes més una planta baixa i un soterrani. L'obra de propietat privada finalitzarà el segon trimestre del 2020. La plataforma d'aturats per la hipoteca, d'afectats per la hipoteca, volem dir, atura el desnonament d'una família a Caldes de Malavella i finalment destaquem que a Salt rebenten una òptica amb una tapa de claveguera i roben ulleres.
Més titulars de la jornada són els de caire general que repassem a continuació. Turquia i els kurds, la Guàrdia Civil i els Mossos i Sánchez i Catalunya són els protagonistes en aquestes primeres planes dels diaris generalistes que repassem tot seguit. El País avui obre dient que Sánchez dona suport a les vigílies de la sentència La Catalunya Plural. El Periódico avui titula Turquia obre una guerra a Síria contra els kurds. La Razón diu que Calvo va tancar el cas Franco en el Vaticà el dissabte. El diari Ara, la Guàrdia Civil, tensa la relació amb els Mossos. L'ABC avui obre dient que Sánchez torna a servir-se de l'advocacia de l'Estat. El Mundo diu Guàrdia Civil i policia temen la permissivitat dels Mossos amb els CDR. I finalment La Vanguardia avui llegim en primera plana, en portada, que Sánchez s'ofereix com a garant de la convivència.
I més notícies destacades de la jornada en aquest dijous 10 d'octubre. I comencem destacant que el govern de Quim Torra ha tirat endavant la segona llei en 17 mesos.
El Parlament ha donat llum verda a eliminar la part del Codi Civil que imposava restriccions a les persones amb discapacitat auditiva i visual a l'hora de fer testament.
ONGs internacionals pels drets humans denuncien serioses irregularitats en el judici.
En concret, són la Federació Internacional de Drets Humans, que agrupa 184 organitzacions de 112 països, i Euromed Rights, una xarxa de 80 entitats d'Europa i el Mediterrani.
D'altra banda, Hisenda té a punt els 4.500 milions d'euros de bestretes per les autonomies.
A Catalunya li corresponen 875 milions que ajudaran a quadrar els comptes de la Generalitat.
El Suprem rectifica a l'Audiència Nacional i rebaixa la condemna als joves del Sasso.
El Tribunal no considera l'agreujant de discriminació i ha revisat les penes dels 8 condemnats.
I anem ara al Valle de los Caídos, on el prior no autoritza l'accés per exhumar Franco.
Ho ha dit en una carta al govern espanyol en funcions, on reclama que abans que res el Tribunal Suprem ha de respondre al seu recurs.
Sortim ara cap a fora. Alemanya ha qualificat d'atemptat l'atac amb dos morts prop d'una sinagoga de Halle.
La policia ha detingut el presumpte agressor, que és un home de 27 anys vinculat a grups d'extrema dreta i que hauria retransmès en directe l'atac.
Ha mort Antoni Monguilot, símbol de la lluita per una mort digna a Catalunya.
Tenia parkinsonisme terminal i ha mort als 74 anys de mort natural.
A la universitat només hi arriben 3 de cada 10 fills de famílies amb poca formació.
Ho posa de relleu l'Observatori del Sistema Universitari, que, d'altra banda, apunta que 8 fills de cada 10 universitaris sí que hi accedeixen.
També en plana de societat, multa de 7.300 milions d'euros a Johnson & Johnson per un fàrmac que fa créixer els pits als homes.
Els diners els cobrarà un sol demandant, que és un home de 26 anys que va denunciar-los per no haver-lo dit o advertit d'aquest efecte secundari del Risperdal. Aquest medicament s'utilitza en psiquiatria per tractar l'esquizofrènia i el trastorn bipolar.
En plana cultural, ens alegra explicar que Emily Zamurka, que és la soprano sense sostre del metro de Los Angeles, que es va fer viral a les xarxes, ha pujat a un escenari.
Després d'escoltar-la per internet, un home de Califòrnia, que la va convidar a actuar a les festes del barri Little Italy de Los Angeles, doncs va reconèixer el seu talent. A més, es va obrir un compte de micromecenatge que està a punt d'aconseguir 77.000 euros que li permetran canviar de vida.
I en esports, destaquem en bàsquet femení, que l'Espart City Leaf Girona es va imposar ahir a la pista del Guipúscoa i el Cadí la Seu va guanyar a Logroño.
Les dues victòries van ser a domicili i els dos equips catalans sumen 3 victòries en les 3 primeres jornades de la Lliga Femenina.
Ara són les 8 i 12.
Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Jo sóc del RAC, i quan el meu fill té febre també els truco, perquè tinc metge i pediatre de guàrdia a les 24 hores. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em faig mal fent esport també els truco, perquè s'encarreguen de tot, sigui on sigui. I tu, festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Segona trobada de coros racieros a la parròquia de Sant Romà. El dissabte 26 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda, concert de coros racieros i missa rociera. Gaudeix d'una tarda plena de tradició, lunars, guitarres i alegria. L'entrada és gratuïta. Organitza la Casa Cultural dels Pobles d'Illora i Penya del Granar.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Para este otoño, Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Para este otoño, elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas, consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-364328 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Ets fan del pàdel? Doncs vine al Pàdel Indoor Lloret. Reserva ja els teus abonaments al millor preu o enrola't amb les nostres classes particulars i converteix-te en un fan del pàdel. Vols que els teus fills també gaudeixin del pàdel? Porta'ls a la nostra escola infantil per a nens i nenes de 6 a 16 anys. Pàdel Indoor Lloret. Obert de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 11 de la nit i diumenges de 9 a 2. Més informació al web padelindoorlloret.com o al 627 037 860.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut passarà d'un quart de nou. Som al Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar i comencem a desenvolupar els temes que us hem presentat en portada. I el primer de tots és que Estimem Lloret organitza pel 20 d'octubre l'anomenat The Walk-in Day. La jornada consistirà en una recollida de residus adreçada a tots els veïns de la vila per mantenir l'entorn natural en bones condicions.
La neteja començarà a les 9 del matí. Les inscripcions per participar ja estan obertes i els interessats s'hi poden apuntar a través del web estimemlloret.cat. Hi haurà dos punts de trobada, la plaça de la vila com a itinerari de platja i la de la Caicuta per netejar la zona del bosc.
Els participants faran un recorregut per recollir les deixalles que es vagin trobant pel camí. A més, la jornada inclourà un vermut per tots els participants i activitats a la Font de la Caicuta.
Estimem Lloret és una associació formada per un grup de veïns que té per objectiu treballar en positiu en diferents àmbits que afecten a la vila. Es pot saber més sobre les seves accions als seus comptes de Facebook i Instagram.
I per ampliar aquesta informació, donem pas a una entrevista enregistrada per en Moisès.
Parlem amb Joan Hernández, membre d'Estimem Lloret. Ens acompanyes a l'estudi. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què organitzeu aquesta neteja?
Doncs aquesta neteja principalment organitzem per conscienciar a la població, primerament a la gent de Lloret, d'acord? I també als visitants. Vull dir, creiem que o sigui, la problemàtica cada vegada és més gran. I bàsicament la marxa aquesta que proposem és perquè la gent prengui consciència i intentar canviar el rumb perquè crec que és necessari.
Heu programat dos itineraris, entenem que un és més de platja i l'altre més de bosc.
Sí, hem preparat dos punts de trobada, que un és l'Ajuntament i l'altre serà la Font de la Caicuta, el Rieral. Nosaltres proposem que, i aconsellem que els que es trobin a l'Ajuntament siguin famílies amb nens, d'acord? Perquè farem una neteja del que és la sorra de la platja de Lloret i farem alguna activitat per nens, jocs, etc. Llavors, recomanem que les famílies que s'apuntin amb nens vagin al punt de trobada de l'Ajuntament i la resta, que pot ser gent jove, jubilats, qui vulgui, ens concentrarem a la Caicuta i d'allà ens dividirem en tres punts. Un anirà a la zona de Turó d'en Buc, llavors farem el bosc de Sant Quirze i uns altres aniran a la zona de la Riera, perquè la gent m'entengui, més o menys a l'alçada del supermercat Aldi, per la part de darrere, que és on comença la Riera de Lloret i que és una zona que està, desgraciadament, molt, molt bruta.
Per tant, teniu comprovat que són punts on es necessita una neteja,
exacte,
no?
Exacte, sí.
Quina brossa espereu trobar?
Bé, doncs a la sorra, el que és la platja, trobarem petit residu, borilles, algun petit plàstic que hagi pogut quedar, perquè evidentment els serveis de neteja ja fan la feina, però són residus que, per desgràcia, amb la màquina, clar, passa per ull i llavors són molt difícils de recuperar. O sigui, farem això, petits residus, sobretot a la platja. A les altres zones, Sant Quirze i Turó d'en Buc, el que trobarem més serà plàstics, embolcalls, ampolles, vale? I a la Riera sí que hi ha residus ja importants, d'un volum ja important.
No sé si penseu que en la població encara hi ha poca consciència en aquest sentit.
Sí, creiem que sí, creiem que... Ja, és el que et comentava abans, sobretot la consciència, vull dir, crec que s'ha de formar de base, vull dir, els nens que ja ho estan, són els que han de prendre consciència. I el que et comentava abans, començar per la gent de Lloret, vull dir, la gent de Lloret ha d'estimar el patrimoni que tenim, vull dir, l'ha de cuidar, i llavors ho hem de traslladar als visitants. Vull dir, jo crec que ens fem respectar en aquest sentit poc, val?
Per participar en aquesta neteja, els interessats, què és el que han de fer?
Doncs molt fàcil. Et pots inscriure amb un formulari que tenim a la pàgina web, que és www.estimemlloret.cat. Allà són 5 minuts, bueno, ni 5 minuts, són 30 segons. És un formulari, poses les teves dades. Això és molt important, vull recalcar-ho, perquè pel tema assegurança tothom ha d'estar inscrit. Val? És una cosa que l'assegurança ens ho recalca molt. Llavors, el que es comentava, entreu a la pàgina web, ompleu un formulari en 30 segons i ja està. Llavors, automàticament ens queden les dades i ja tenim la relació de persones. Llavors, en aquest formulari esculls la zona on et vols trobar i a partir d'aquí, el dia 9, us donem les instruccions i comencem.
També serà una jornada on heu preparat activitats pels més petits. Ens has dit que això seria la platja, no?
Sí. A la platja farem una espècie de joc que no vull, de moment... reballar-ho perquè bueno, és una mica una sorpresa. Allà es faran jocs pels nens i després ens traslladarem tots a la Caicuta, que allà hi ha moltes activitats preparades. Allà tindrem inflables, ens han confirmat els agents rurals que també vindran i ens faran activitats molt i molt xules, vale? Enfocades molt a sobretot al tema del bosc i així. Tenim una exposició que ens cedeix la Generalitat, que també és molt interessant, sobre la matèria orgànica. Penso que pot estar molt bé. I, bueno, allà farem algun sorteig, amb premis, etc. Jo crec que serà un dematí molt divertit, per tota la família, però sobretot ho enfoquem molt als nens.
Això s'organitza des d'Estimem Lloret. Què és Estimem Lloret? Com ho podríem explicar?
Bé, doncs Estimem Lloret es crea el 2011. Bueno, érem un grup d'amics que, arrel dels aldarulls que van haver-hi a la Riera el 2011... I la mala propaganda que ens van donar des de certs mitjans, decidim sortir al carrer i fer una manifestació que per cert va ser tot un èxit, vam reunir quasi 1.200 persones i a partir d'aquella data, bueno, hem estat allà una mica aturats i ara tornem a arrencar. Ara ens hem constituït com a associació i la veritat és que tenim moltes ganes de fer coses pel poble. He de dir que som una associació totalment apolítica, no estem darrere de cap partit polític. Simplement el que fem és, o el que volem fer, són actuacions en positiu. I sempre diem el mateix. Nosaltres, les actuacions que farem seran en positiu, on tots els lloretencs es sentin inclosos, que no pugui haver-hi ningú que senti exclòs en aquest sentit.
Per tant, entenem que en els pròxims mesos, en un futur, hi haurà més activitats.
Bé, ja estem treballant, tenim alguna idea ja al cap, que ja estem treballant, i sí, la intenció és aquesta, vull dir, anar fent cosetes. És veritat que tenim poc temps, perquè bueno, tots tenim la nostra feina i responsabilitats familiars, però sí que tenim la intenció d'anar fent cosetes.
Doncs la primera, aquesta neteja, la que convidem a tothom a participar. Joan, moltíssimes gràcies per explicar-ho.
Gràcies a vosaltres. Merci.
Bon dia, bona hora.
Canviem ara de tema quan falten 6 minuts per situar-nos a 8:45. Lloret de Mar s'uneix a la Setmana Europea contra el Càncer. Des de dimecres, des d'ahir, el llaç de la rotonda de l'Avinguda Vila de Blanes és de color rosa per mostrar el suport a les persones afectades per aquesta malaltia.
El llaç rosa es mantindrà fins al dia 19 d'octubre, en què se celebrarà, com cada any, el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. És el tumor més freqüent en les dones occidentals, segons l'Associació Espanyola contra el Càncer.
A l'estat espanyol es diagnostiquen prop de 33.000 nous casos cada any. Es calcula que una de cada 8 dones patirà càncer de mama al llarg de la seva vida.
El càncer engloba més de 200 tipus de malalties i cadascun pot tenir característiques totalment diferents. Una de les principals recomanacions que es fan per prevenir-lo és incorporar hàbits de vida saludables en el dia a dia.
Al telèfon hi tenim el primer tinent d'alcalde, Francisco Pastor. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que el llaç és de color rosa per aquesta causa, no?
Sí, sí. Tenim aquesta setmana, és la Setmana Europea contra el Càncer, i ens hi volem sumar com a institució, com a població, per recordar la importància de tenir bons hàbits i de lluitar contra aquesta malaltia que afecta tantes i tantes persones.
El compromís de Lloret pel que fa a la lluita contra el càncer, quin podríem dir que és?
Sobretot conscienciar la gent que hi ha factors de risc, com poden ser una mala alimentació, tenir sobrepès o el consum d'alcohol o de tabac, que fan que sigui més probable que puguis patir aquesta malaltia, i per tant conscienciar a tothom que hem de posar el màxim esforç. Hem de tenir en compte que és una malaltia que afecta moltíssimes persones.
És important, per tant, conscienciar la població sobre aquests fets.
Sí, sí, a més, donaves tu aquestes dades, però, per exemple, el 16% de les morts a tot el món són patides per algun tipus de càncer, i això no és una dada menor. O aquesta que has donat tu, un de cada 8 dones patirà algun tipus de càncer de mama al llarg de la seva vida. Per tant, hem de ser molt conscients de la importància que té. I en aquest cas concret del càncer de mama, animar a tothom, especialment les dones, que es facin autoexploracions per no deixar de banda aquest reconeixement del propi cos i veure si hi ha alguna cosa, alguna anomalia que pugui consultar el seu metge.
Perquè sempre ho diem, que la detecció precoç és imprescindible.
És fonamental. Realment, quan més abans es faci la detecció, més percentatge de poder superar aquesta malaltia n'hi ha.
Doncs tindrem el llaç de color rosa fins al 19 d'octubre en suport a aquesta Setmana Europea contra el Càncer, i el llaç ha anat canviant de colors, el llaç de la rotonda.
Sí, sí, jo crec que aquest llaç s'està convertint en un aparador on realment Lloret pot reivindicar i pot sumar-se a causes molt importants, molt transversals, que realment tothom s'hi senti identificat, i per tant jo crec que és una bona iniciativa que l'Ajuntament de Lloret faci partícip a tothom a través d'aquests colors diferents que va canviant el llaç, perquè crec que és una cosa molt positiva per tots.
Doncs Francisco Pastor, primer tinent d'alcalde, li agraïm que ens hagi atès la trucada aquí a la ràdio. Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ara queden 2 minuts per arribar a 9:15. Som al Bon Dia, Bona Hora, avui dijous 10 d'octubre.
Lloret Natur, un seguit d'activitats organitzades per Lloret Turisme. Tots els dissabtes d'octubre, tallers per descobrir el mar i el bosc amb una gimcana de pistes o cursa d'orientació. Reserves a l'oficina de turisme Avinguda de les Alegries 3. Informació al 972 36 57 88. Lloret Natur, un seguit d'activitats organitzades per Lloret Turisme.
Aquest dissabte, a la Capella dels Sants Metges, cançons de mar i de cel. Taller de cançons de folk català obert a tothom, conduït amb la guitarra de Neus Dalmau.
Aquest dissabte a les 6 de la tarda, a la Capella dels Sants Metges.
Una activitat de LEAT, Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament, amb el suport de la Confraria de Sant Elm.
Jornades Europees de Patrimoni a Lloret de Mar. Portes obertes i visites guiades gratuïtes. Can Font, Can Saragossa, Museu del Mar, Turó Rodó, Jardins de Santa Clotilde i Cementiri Modernista. Gaudeix de les Jornades Europees de Patrimoni a Lloret de Mar. Places limitades. Consulta la programació i horaris al web patrimoni.lloret.cat. Més informació al telèfon 972 36 44 54. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Lloret de Mar.
Durant tot el mes d'octubre, el Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret, el Gremi d'Hostaleria i Lloret Turisme organitzen les 17es jornades gastronòmiques de la cuina del peix de l'art. Tasteu una gran diversitat de menús de peix i marís de qualitat que podreu gaudir en els millors restaurants i hotels de Lloret de Mar. Amb cada menú obtindreu una entrada gratuïta als Jardins de Santa Clotilde. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació al web lloretdemar.org.
I ara sí, són 9:15. I amb aquesta sintonia donem pas a la crònica d'en Miquel Bernis, que ens explica com es presenta la jornada i els propers dies, també el cap de setmana, des del punt de vista meteorològic. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Els núvols fan que aquest matí no sigui gaire fred o menys fred com a mínim que els últims matins, però en canvi tingueu en compte que aquest migdia la temperatura serà força més baixa que la d'ahir. Esperem màximes avui poc per sobre dels 20 graus i tot i que no farà fred sí que tindrem un ambient molt més fresc i en el que el jersei o una màniga llarga com a mínim faran més falta que no pas els últims dies. Això serà només puntual d'avui per això, perquè els dies vinents i sobretot el cap de setmana tornaran els migdies càlids. Tornarem a parlar de temperatures de sensació a prop dels 30 graus al centre de la jornada i de temperatures clarament per sobre del que tocaria per ser ja al tram central del mes d'octubre. No serà en tot cas fins dimarts, dimecres de la setmana que ve, que entrarà una massa d'aire més fred que podria fer-nos arribar d'una forma més clara la sensació de tardor. I pel que fa a l'estat del cel, avui núvols abundants, més que no pas les clarianes, es podran anar esqueixant amb el pas de les hores, però en general seran més protagonistes que no pas les estones de sol. I els dies vinents no ens acabarem de desfer d'aquest cel mig ennuvolat. Aquest divendres tornarà a ser un dia bastant variable, dissabte els núvols fins i tot més abundants que no pas les clarianes, i diumenge en tot cas sí que s'obriran més estones de sol, però fins i tot serà encara un dia insegur. En general, aquests pròxims dies no caldrà obrir el paraigua, però tindrem estones de cel de temps una mica insegur, sobretot diumenge al matí o també de cara a dissabte al vespre.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per aquests apunts. Ara mateix, 17 graus aquí a Lloret, tenim el dia ennuvolat i la humitat al 79%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs és moment de passar pel quiosc. Avui és dijous 10 d'octubre i el titular principal del Diari de Girona és que una salmonelosi ha intoxicat 41 alumnes de 6 i 7 anys d'una escola d'Olot. 10 escolars van necessitar assistència al CAP i a l'hospital per gastroenteritis. Tots els afectats havien menjat entrepans elaborats a la mateixa escola. També llegim al Diari de Girona que el síndic alerta del col·lapse de l'oficina d'estrangeria a Girona. Diu que la cita per algun tràmit es dona per l'abril de 2020, però la subdelegació ho nega. Convoquen una concentració per la inseguretat a Santa Eugènia. També es fa ressò aquest rotatiu que Girona és l'única província catalana on creix la feina a la construcció. Les comarques gironines han registrat 28.100 empleats d'abril a juny, un 20% més que el 2018. Encara en aquesta portada llegim que la plataforma d'afectats per la hipoteca ha aturat el desnonament d'una família a Caldes. Un edifici de Girona es convertirà en el primer totalment de fusta a la província. És una obra de propietat privada que compta amb 35 habitatges i té 5 plantes més una planta baixa i un soterrani. I es preveu que acabi el segon trimestre del 2020. En plana esportiva, l'Uni guanya Sant Sebastià i continua invicta a la Lliga. I l'última notícia que veiem en aquesta portada és per la pancarta de llibertat presos polítics i exiliats de Girona. Diu que l'Ajuntament intenta esquivar la Junta Electoral i l'alcaldessa acata l'ordre de retirar la pancarta en suport dels presos del balcó de l'Ajuntament, però permet que una suposada iniciativa ciutadana pengi un cartell amb el mateix lema que creua de punta a punta a la plaça del Vi de la ciutat, on hi ha l'Ajuntament. Pel que fa al diari El Punt, també, en petitó, publica aquesta notícia, diu prohibició esquivada a Girona. Tot i així, el titular principal del Punt és: ho tornaran a fer. El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya avisa que el cos tornarà a actuar com ho va fer l'UO l'1 d'octubre en defensa de la Constitució. Els responsables dels Mossos abandonen l'acte ofesos per les paraules dels dirigents de la Guàrdia Civil. El cos condecora el jutge Ramírez Sunyer a títol pòstum i la secretaria del jutjat 13 en un acte amb el fiscal Zaragoza. I a la imatge ben grossa en aquesta portada s'hi veuen el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, i el director general del cos, Félix Vicente Azón, en l'acte d'ahir. D'altra banda, Quim Torra diu que la sentència de l'1 d'octubre serà un torpede a la convivència. Reitera que serà el Parlament qui respondrà en cas de condemna amb el vot i la paraula. I també es fa ressò el punt avui de la crida de l'Assemblea Nacional Catalana a sortir al carrer quan se sàpiga la resolució del Suprem. Quan surti la sentència, atura't. És el lema de l'ANC.
Més titulars de la jornada són els de caire general que repassem de les primeres planes dels diaris generalistes. Per exemple, El País avui titula: Sánchez dona suport a vigílies de la sentència a la Catalunya plural. El Periódico, un titular internacional: Turquia obre una guerra a Síria contra els kurds. El diari La Razón: Calvo va tancar el cas Franco en el Vaticà el dissabte. El diari Ara: la Guàrdia Civil tensa la relació amb els Mossos. ABC: Sánchez torna a servir-se de l'advocacia de l'Estat. El Mundo: Guàrdia Civil i policia temen la permissivitat dels Mossos amb el CDR. I La Vanguardia: Sánchez s'ofereix com a garant de la convivència.
També ens volem fer ressò en forma de titular d'altres notícies de la jornada. Per exemple, que el govern de Quim Torra ha tirat endavant la segona llei en 17 mesos.
Ho ha fet. El Parlament ha donat llum verda a eliminar la part del Codi Civil que imposava restriccions a les persones amb discapacitat auditiva i visual a l'hora de fer testament.
ONGs internacionals pels drets humans denuncien serioses irregularitats en el judici.
En concret, són la Federació Internacional de Drets Humans, que agrupa 184 organitzacions de 112 països, i Euromed Rights, una xarxa de 80 entitats d'Europa i el Mediterrani.
Hisenda, per la seva banda, té a punt els 4.500 milions d'euros de bestretes per les autonomies.
A Catalunya li corresponen 875 milions que ajudaran a quadrar els comptes de la Generalitat.
Seguim amb més notícies. El Suprem ha rectificat a l'Audiència Nacional i rebaixa la condemna als joves del Sasso.
El tribunal no considera l'agreujant de discriminació i ha revisat les penes dels 8 condemnats.
També és notícia que el prior del Valle de los Caídos no autoritza l'accés per exhumar Franco.
Ho ha dit en una carta al govern espanyol en funcions, on reclama que abans que res el Tribunal Suprem ha de respondre al seu recurs.
Alemanya qualifica d'atemptat l'atac amb dos morts prop d'una sinagoga de Halle.
La policia ha detingut el presumpte agressor, que és un home de 27 anys vinculat a grups d'extrema dreta i que hauria retransmès en directe l'atac.
Multa de 7.300 milions d'euros a Johnson & Johnson per un fàrmac que fa créixer els pits als homes.
Els diners els cobrarà un sol demandant, que és un home de 26 anys que va denunciar-los per no haver-lo advertit d'aquest efecte secundari del Risperdal. Aquest medicament s'utilitza en psiquiatria per tractar l'esquizofrènia i el trastorn bipolar.
En plana cultural, Emily Zamourka, la soprano sense sostre del metro de Los Angeles, que es va fer viral a les xarxes, ha pujat a un escenari.
Després d'escoltar-la per internet, un home de Califòrnia la va convidar a actuar a les festes del barri Little Italy de Los Angeles. A més, es va obrir un compte de micromecenatge que està a punt d'aconseguir 77.000 euros que li permetran canviar de vida.
En plana esportiva, l'Sport City Leaf Girona es va imposar ahir a la pista del Guipúscoa i el Cadí la Seu va guanyar a Logroño.
Les victòries van ser a domicili i els dos equips catalans sumen 3 victòries en les 3 primeres jornades de la Lliga Femenina.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui sobre Lloret trobem les notícies següents. En el cas del diari de Girona, a la pàgina 2, la foto del dia és per una escena de la pel·lícula Paradise Hill que s'estrena als cinemes aquesta setmana i que s'ha rodat en part a Lloret de Mar. Ho explicàvem ahir, en concret als jardins de Santa Clotilde i a la platja de Sa Boadella. També hi ha alguns llocs de Blanes, Tossa, Barcelona i les Illes Canàries. D'altra banda, el diari de Girona també publica l'apartat de la Selva, pàgina 17, que Esquerra Republicana critica la despesa en sous de l'equip de govern. Els republicans apunten que és el govern més ben pagat de la història de Lloret, amb un cost anual de 485.000 euros. I també a la mateixa pàgina llegim que els comuns insten la Generalitat a abandonar l'ampliació de la C-32. El grup parlamentari ha presentat una proposta a la Comissió de Territori perquè desestimi el projecte. Finalment, a l'esportiu, que és el suplement d'esports del Punt Avui, i llegim que a Primera Catalana, Peque és el màxim golejador de la categoria al costat de Toni Rossell. El davanter del Lloret, amb 5 gols, 3 dels quals de penal, també Toni Rossell té 5 gols, 3 de penal, encapçalant aquesta classificació de golejadors del grup 1 de Primera Catalana.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia.
És l'actualitat i és el que tenim.
Aquí tot hi val.
Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret.
Aquest és el plantejament, des del meu punt de vista.
Has trepitjat un ull de poll, som els acusats.
Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats.
Perquè està connectat absolutament amb tots els estaments de Lloret.
Els dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I arribarem a les 9 del matí. Anem ara en plana cultural per explicar que el Teatre de Lloret inaugura aquest cap de setmana la nova temporada amb un dia qualsevol de la companyia Les Antonietes. L'obra, que compta amb la direcció d'Oriol Terrasson, és la més vista al Festival Grec de Barcelona d'aquest 2019. La directora del teatre, Maranta Givert, explica que a través de la comèdia es barreja la compassió, l'amistat i l'amor en homenatge a la gent gran. No tenim disponible a poder escoltar a Maranta Givert, però parlava d'aquesta obra que protagonitzen quatre personatges interpretats per Imma Colomer, Pep Ferrer, Quimet Pla i Anabel Castan. Debaten al final de la seva vida si és millor viure intensament o deixar-se arrossegar pel previsible desenllaç de la humanitat, la mort. L'espectacle compta amb 6 persones de Lloret, en concret del grup de teatre juvenil del Casal Municipal de la Gent Gran. Un dia qualsevol es pot veure aquest dissabte a les 9 de la nit i el preu de les entrades anticipades és de 18 euros, mentre que taquilla el mateix dia de l'espectacle val 20 euros. Val a dir que a causa del problema informàtic que pateix l'Ajuntament, les entrades no es poden comprar de manera presencial, anticipadament. Així doncs, es poden comprar a través de la pàgina web del teatre o bé es pot trucar al teatre per fer la reserva i comprar-la per 18 euros el mateix dia de l'espectacle al telèfon 972 36 18 35. Dit això, parlem amb un dels actors de l'obra, que és Pep Ferrer. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què podem veure a Un dia qualsevol?
Podeu veure quatre iaios, no tres iaios, i una obra molt vital, molt positiva. I sí, té això, expliquem que viure intensament és millor que no pas esperar la mort.
És positiva en aquest sentit, per aquest motiu? Perquè s'aposta per aquesta vivència intensa, intensiva?
Sí, sempre que estàs viu has de seguir. seguir viu i treballar el màxim possible. Ja vindrà la mort, és una cosa que ja ha evitat pres. No ens hem de preocupar.
El públic reflexionarà, riurà, que és, quines públic, sensacions
té? És una comèdia. Parlem de la bellesa, en ve baixa, amb clau comèdia, i això no és fàcil. L'Oriol aconsegueix fer riure amb acudits i amb una relació d'amistat de personatges com la Solange, l'Imma, Maria, vull dir vosaltres, l'Ernest, la Rosa i el Mateu. Parlem del temps passat, de la mort, dels fills, de l'eutanàsia, de les pastilles, de les parelles, de la soledat, de l'amistat, del jazz, dels geranis i que més aviam... I dels resultats dels anàlisis i de la residència. I això amb to de comèdia, que no és fàcil.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I, Pep, com és el teu personatge, el teu paper?
El meu personatge és un home absolutament solitari, no se'n parla massa del seu passat. I està allà a la residència amb un amic, amb un Ernest, que em sembla que el seu corbill de maestat és una mica l'odi. No se suporta ni comporta en habitació. I es dedica a portar una ràdio allà a la residència. És una ràdio bastant primitiva que es diu Ràdio Diàlisi. Amb això ja et diu tot.
Això ja és un punt, sí. Demostra, no?, el que podrem trobar en aquesta
sí,
hora.
Sí, és Ràdio Diàlisi i es dedica pues, a recordar els companys que ja han anat a l'altre barri, però en plan de dir, oh, aquest era molt trempat, aquest era notat, però bé, i dedicar-li músiques de jazz.
I tot i que s'ambienta en una residència de gent gran, tracta temes universals que poden interessar totes les edats, no?
Doncs sí, ja t'ho he dit, ja t'he fet aquesta llista de les pastilles, de les parelles, de la soledat, de la vida que han passat i que encara estan vivint, i moltes ganes de tornar a compartir una casa, de fer un habitatge cooperatiu. Pensen en el futur, són uns llibres que pensen en el futur. Parlen del passat, però encara estan pensant en el futur.
I ens comentava la directora del Teatre de Lloret, la Maranta Givert, que un dels atractius que té l'obra quan va rodant per Catalunya és que agafeu gent de cada municipi per fer-hi un petit paper, no?
Sí, bueno, encara, aquest serà el primer valor que fem.
Ah, aquest és el primer, val.
Aquest és la inauguració. I, bueno, vam fer-ho a Barcelona amb un grup de teatre de gent d'allà i va ser molt maco, va ser molt divertit i la gent hi anava amb moltes ganes.
Perquè què és el que fan una mica d'ambientació de la residència?
Sí, clar, necessitem gent gran. I la gent gran té moltes ganes de fer teatre i d'ajudar-nos, un cop de mà.
Esperem que vagi bé, doncs, aquesta primera... tot i que és el primer bolo que feu, l'obra ja s'ha representat, dèiem que ha estat la més vista al Festival Grec. Esteu contents amb el resultat?
Molt, molt contents. Ho vam fer a la Villarroel. Bueno, sempre que fas una obra de teatre no saps mai com sortirà. Primer tens moltes ganes, això sortirà molt bé, i després no surt tan bé. Això no sortirà tan bé i no saps. I aquí les perspectives han dit, és que no ho sabem, ja arriba un punt quan has fet tant teatre que no ho saps. I ha anat molt bé, tant amb les crítiques com amb el públic. I estem molt, molt, molt contents. I arrel d'això, doncs, comencem a fer bolos, hi ha una llista bastant, bastant llarga i estem encantats.
Clar, això t'anava a preguntar, que ara comenceu la gira, el primer bolo Lloret, però deveu tenir una temporada per davant, no?
Sí, sobretot començarà a partir de gener, perquè quan la vam presentar el juliol, la gent ja té tota la programació feta als pobles i a partir de gener arrenquem molt forts.
Doncs a Lloret, contents de poder gaudir d'aquesta estrena de la gira amb aquest primer bolo.
De venir a Lloret.
Doncs no sé si has actuat en el Teatre de Lloret.
Aquest teatre és nou, no? Jo havia actuat en un casino fa, no em faig des dir els anys. Ja sóc gran i faig vells ara, ja.
Doncs...
Havia actuat aquí al casino un parell o tres de vegades.
Doncs esperem que gaudiu també d'aquest teatre nou que tenim, que ara ja té uns quants anys, però que té totes les prestacions.
Ganes de conèixer el teatre.
Doncs un dia qualsevol que estrena la temporada del Teatre de Lloret, també aquesta gira de l'obra per Catalunya. I Pep, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Que vagi molt i molt bé, molta sort.
Molt bé, moltes gràcies, adeu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
11 minuts per les 9 i tornem ara aquí al Bon Dia, Bona Hora a parlar de l'obreria de Santa Cristina, perquè ha contractat una empresa especialitzada per restaurar la cúpula de l'ermita, que recordem que va ser malmesa per un llamp a finals de setembre. Els treballs van començar de seguida i s'han iniciat en aquesta part de l'església, que és força delicada. Doncs volem conèixer tots els detalls amb l'obrer major de Santa Cristina, que és l'Arseni Frigola. Molt bon dia.
Bon dia.
Què és el que s'està fent, qui ho està fent, com està anant per restaurar l'ermita?
Bé, es van posar en marxa de seguida el mateix dia, el dia que va caure el llamp, el dia 21. Penseu que el dilluns següent tenim un casament i que ens plantejàvem la possibilitat que no es pogués fer dintre de l'ermita. La qual significava que dintre tots els bancs a fora, van procurar els nuvis fer el casament o bé a la plaça del Pi o bé davant de l'ermita. Finalment em vaig posar en contacte amb el regidor de l'urbanisme, l'Albert Robert. Ens va facilitar que poguessin venir els tècnics municipals el dia de dilluns al matí a inspeccionar els anys que havia posat el llamp. Vam veure que no era una cosa de... que des de manera important a l'estructura de la cúpula, sinó que era la part de fora, que la cúpula s'aguantava. Ens van aconsellar, això sí, que poséssim una red per si caia algun tros de guix de la part interior de la cúpula sobre els bancs, cosa que era difícil, però que per més seguretat era convenient posar aquesta red. I el mateix dilluns al dematí haig d'agrair les facilitats que va posar l'empresa, que va deixar tot el que estava fent per poder venir a l'ermita a posar aquesta red. Vam dir que muntar un andami a dintre de l'ermita, reconar tots els bancs, muntar la red, i acabàvem de fer els treballs a les 4 de la tarda i el casament era a les 5. O sigui que finalment el casament es va poder fer dintre de l'església perquè no hi havia perill estructural de la cúpula. Immediatament l'empresa Construccions Euros també va posar en marxa, va muntar l'andami exterior per poder accedir a la cúpula i ahir van acabar els treballs de consolidació de la cúpula, la seva part estructural. Falta col·locar les parts de ceràmica que s'han encarregat amb una empresa especialista en ceràmica per poder deixar la cúpula tal com era abans que caigués el llamp.
Però per tant està ja a punt d'estar tot solucionat?
Sí, bueno, llavors farà falta també muntar un andami o un elevador a dintre de l'ermita. Això ho hem aplaçat perquè aquests dies hi ha casaments i hi ha altres activitats a l'ermita. Fins al dia 24 no s'hi podrà treballar. Deixarem aquesta red muntada i llavors passarem, quan s'hagin acabat aquestes activitats previstes, a muntar un elevador a l'interior de l'ermita per poder restaurar la cúpula, la part de la guix que va caure.
Hi ha alguna data en què es cregui que podrà estar tot acabat?
Jo confio que a finals d'aquest mes, començaments del mes de novembre, estarà tot enllestit. Mm. El que passa que també el llamp, a part d'afectar la part de la cúpula, del que és el material d'obra, va afectar els diferencials d'entrada de corrent de l'ermita, va crepar l'amplificador dels altaveus de l'ermita, va crepar el router i tot això també ja està solucionat.
Tot està solucionat. I quin cost tenen tots els treballs?
Pues exactament no t'ho puc dir perquè sovint som tots aquests apartats que ho col·loca entre els no sé, 25-30 mil euros.
I malgrat l'ensurt inicial, podríem dir que s'ha pogut reparar tot ben de pressa i que ha quedat amb res? Podríem dir-ho així?
No ha quedat amb res perquè la patacada va ser important. La cúpula és la cúpula que té molt de material a la seva part superior. Això també va possibilitar que aguantés l'espatec del llamp. Penseu que vam trobar peces a més de 100 metres de distància de la cúpula, o sigui que l'impacte va ser important. Però gràcies a que la cúpula, la seva construcció és una construcció molt sòlida, hi ha molt de material, això ha fet que no... el que és l'estructura de la cúpula no es veiés afectada en un grau important i en retirant la runa i restaurant aquests 40, més de 40 centímetres que el llamp se'n va endur,
pues, la part estructural ha quedat solucionada i ara falta només la part estètica, on sigui la part exterior, com aquestes peces de ceràmica, perquè torni a quedar tal com estava abans que hi hagués el llamp.
Doncs déu-n'hi-do, en tot cas, amb la restauració quedarà, la gent no ho notarà, que ha passat això, diguéssim, o sí que es veu.
Jo crec que no va desbordar res, o sigui que exactament tal com estava abans.
Doncs ens alegrem que s'hagin pogut fer tots aquests treballs, malgrat que, com dèiem, la patacada, déu-n'hi-do, va ser forta. Arseni Frigola, obrer major de Santa Cristina.
Sí. Com fet aquí la ràdio, totes les empreses que hem col·laborat, especialment, sí. Construccions Euros, que n'han fet molta via i que s'hi han posat de seguida a treballar i en poc temps ho podem tenir solucionat.
Doncs ho recollim. Com deia Arseni Frigola, obrer major de Santa Cristina, moltíssimes gràcies per explicar-ho als nostres oients i bon dia.
Gràcies a vosaltres pel vostre interès. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Queden 5 minuts per les 9 i parlem ara d'un taller que es fa al CAP de Lloret, organitzat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per parlar sobre la tècnica del baby-led weaning, que consisteix en iniciar els nadons en l'alimentació complementària als nadons que són lactants, a partir dels 6 mesos fins més o menys l'any. És un taller gratuït on es donen pautes com la manera d'iniciar el nadó en aquesta pràctica o quins aliments s'han de donar i quins no. Amplia la informació amb Moisès.
Parlem amb Roser Ribas, infermera del Servei Pediàtric del CAP de Lloret. Roser, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En què consisteixen aquests tallers que esteu fent a través de la corporació?
Doncs són uns tallers que van adreçats a famílies de nadons i el que parlem és sobre la introducció dels aliments en els lactants a partir de 6 mesos. I ens enfoquem sobretot en la manera com introduir l'alimentació sòlida.
Perquè què és aquesta alimentació complementària? En què consisteix?
L'alimentació complementària és aquella que a partir dels 6 mesos d'edat del bebè s'introdueix en combinació amb el seguiment de la lactància. És a dir, es diu alimentació complementària perquè la lactància segueix sent l'aliment principal fins a l'any, sigui materna o artificial, però això, entre els 6 mesos i l'any anem introduint progressivament nous aliments. I a partir de l'any, doncs, ja la lactància normalment per si mateixa va decreixent, diguéssim, i ja doncs, gestionen molt bé els sòlids, l'alimentació, i aquesta és la manera en què ho fem, de manera progressiva i poquet a poquet.
I en què afavoreix això al nadó?
Doncs això afavoreix, s'ha vist, que permet que el nadó experimenti i que el nadó gaudeixi, i llavors afavoreix molt, a part de tot el tema nutricional, en una sèrie d'aprenentatges, d'experimentació, afavoreix la psicomotricitat fina, afavoreix, s'ha vist que a llarg termini afavoreix la parla. Llavors, també afavoreix molt, toquem el tema de la importància de menjar en família, de que el nadó segueixi el seu ritme. Llavors també parlem de temes d'alimentació saludable. Llavors, és una llista de beneficis que els comentem durant la xerrada, que atreu molt a les famílies, perquè s'ha vist que no parlem només d'aliments, sinó de salut, no només de salut física, no?, sinó de salut psicològica, de salut social, d'un vincle familiar positiu, etc.
I entenem que en aquestes xerrades a les pares i mares oferiu totes les pautes, no?, que s'han de seguir per dur a terme aquesta pràctica.
Sí, oferim una sèrie de pautes que no les posem nosaltres, venen posades per l'Organització Mundial de la Salut, pel Departament de Salut de la Generalitat, tant com l'Associació Espanyola de Pediatria. Vull dir que la informació que es dona és completament validada i acord amb l'evidència científica actual. Llavors, expliquem aquestes pautes, però ho fem d'una manera molt amena, amb molta imatge, posem algun vídeo, expliquem experiències, expliquem exemples, i després també donem una miqueta les pautes per escrit de lo més important, no?, les coses més bàsiques. I marxen amb aquestes pautes i després també els convidem per això a que ells mateixos siguin, que busquin per internet en fonts fiables, no? Doncs això, de l'Associació Espanyola de Pediatria, que no entrin a qualsevol fòrum i puguin trobar qualsevol informació.
Perquè, Roser, quins són els dubtes o les preocupacions més habituals dels pares en aquest sentit?
Doncs mira, hi ha dos dubtes o dos preocupacions o dos pors estrella, que seria una que fer en cas de que hi hagi un ennuegament. I bé, bueno, expliquem quina és la manera d'oferir aquests aliments perquè sigui de forma segura i una miqueta quina manera té el nadó de gestionar per ell mateix aquest ennuegament, no? I llavors transmetre molta tranquil·litat i això, explicar al nadó què fa i deixar que ell mateix solucioni aquest ennuegament, que són habituals per altra banda i que tots ens hem ennuegat alguna vegada amb algun aliment que va cap a l'altre forat, no?, que diem. Llavors, bueno, els ennuegaments són d'aquest tipus habitualment i no hi ha més. De totes maneres, sí que donem unes pautes i enviem un missatge molt tranquil·litzador. I la segona por que hi ha és molta por que el nadó no mengi, no? I menjarà, i si no menja? I llavors, bueno, expliquem que hi ha molta variabilitat, que en aquest planeta doncs, hi ha molta gent, tots tenim cossos diferents, tots medim diferent, pesem diferent, i hi ha molta variabilitat de gustos i bueno, una mica respectar els gustos, respectar el ritme i que el nadó realment estem dissenyats per menjar el que necessitem. Per tant, confiar molt en que el nostre nadó menjarà el que necessiti.
Doncs, Roser, moltes gràcies per aquestes explicacions. Estarem ben pendents dels pròxims tallers que aneu fent des del CAP de Lloret. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, molt bon dia.
I molt bon dia a tothom, et sonarà a les 9, passen uns segons. Us deixem amb la tertúlia ciutadana amb en Josep Altafulla. Que vagi molt bé, fins demà.